primera cosa en organitzar aquest acte que vaig haver de fer va ser preguntar-li al Toni el títol que volia que poséssim en l'acte. I ell em va dir: què celebrem? I normalment, com saben, no diem que celebrem el 1714. Diem que recordem, que commemorem, el que sigui. No ho celebrem simplement perquè és una derrota. És una derrota. Aleshores, suposo que no és inocent, que això ell ho sap, i que no és innocent, i per tant la primera pregunta és exactament què celebrem, per què hem de dir que celebrem o què celebrem.
No, és que és, bona nit a tothom, eh? És que és una expressió aquesta que tots l'hem dit alguna vegada, si arribem a casa o a algun lloc i veiem que la gent ha tret begudes o coses de ficar, dius, coi, què celebrem, no? Doncs és evident que Barcelona i Catalunya aquest any es preparen moltes coses que són de tipus festiu, de tipus acadèmic, de tipus divulgatiu, i en fi, no són coses relacionades amb un dol, per dir-ho així, no? o amb un funeral, no són coses de tipus fúnebre o negatiu. Són expressions de record feliç. I això vol dir que el que estem recordant no és estrictament la calamitat que va patir la ciutat de Barcelona i per extensió tot Catalunya durant la Guerra Successió i el setge, sinó que estem celebrant, en primer lloc, que encara estem aquí per recordar-ho, tres segles després. De fet, el 1714 no és un any en la història de Catalunya, són tres segles en la història de Catalunya. El 1714 comença un procés d'eliminació, evaporació, per dir-ho així, de l'estructura política de Catalunya, de persecució sistemàtica i continuada de la llengua catalana i a la vegada simultàniament un procés de resistència a l'assimilació per part de la gent d'aquest país. A vegades resistència política molt activa i molt organitzada, i a vegades una resistència més testimonial i més íntima, com és el simple fet de seguir parlant en català, que és el que va fer la gent al segle XVIII, mentre els intel·lectuals, els polítics, deien que el català ja no servia per res, que el deien, com deia Antonio de Capmany, que el català era un idioma morto per a la República de les Letres, per tant no es feia servir, fins a la Renaixença, fins a mitjans del segle XIX, doncs la gent seguia parlant català a casa, cosa que ens va evitar un destí similar al que han tingut altres llengües a Europa, en un procés d'homogeneïtzació global, han anat desapareixent o reculant, si més no, fins a arribar a un punt, diguem-ne, d'existència merament folklòrica, com els nostres veïns d'Occitània, per dir-ho així, no? Per tant, celebrem tot això, i celebrem que sí, hem passat aquest via crucis, diguem-ne, de tres segles, i estem aquí, doncs això ens dona motius per ser optimista respecte a la nostra continuïtat, la nostra fortalesa, el nostre esperit de comunitat, la nostra ambició per fer de Catalunya un país que valgui la pena, un país que acull a la gent i que la tracta bé i que amb la gent intenta formar una sola comunitat, i un país, diguem-ne, doncs, que sigui un projecte amb el qual valgui la pena implicar-s'hi. Per tant, estem de celebració, estem com per brindar, i això no és una ofensa ni a tota la gent que va morir a Barcelona i a Catalunya en la Guerra Successió, sinó que és la nostra manera d'homenatjar-los. Podríem fer un monument al soldat desconegut, com n'hi ha a tots els països d'Europa, i potser se'n fa algun, i em sembla molt bé. De fet, el Born, les restes del Born, no sé si heu estat, alguns de vosaltres, si no us ho recomano, són un cert monument, no només als caiguts a Barcelona, sinó a tots els barcelonins que van patir aquella malvestat i que van patir, diguem-ne, la ressaca d'aquesta malvestat. Ja sabeu que Barcelona, després de la caiguda de la ciutat, els ocupants van dir, van decidir construir una fortalesa militar amb els canons apuntant cap a la ciutat per si els barcelonins tornaven a tenir temptacions de revoltar-se. Van construir una fortalesa militar que en van dir la Ciutadella. I per fer espai per la Ciutadella i l'esplanada que l'envoltava, van decidir amb una mostra d'urbanisme creatiu, per dir-ho així, a enderrocar més de 1.000 cases, el 18% de la superfície urbana de Barcelona de l'època, tirar-les a terra directament, no només tirar-les a terra, dir als veïns: aquesta casa ha d'estar a terra tal dia, ja t'espavilaràs, saps? Per tant, amb tot el que suposa això de trauma personal per gent que a més portava anys de guerra, de bombardejos, de destruccions, de fam, etc. No? I el Born és el que ens queda d'allò. I per tant, està bé que ho recordem, perquè sens dubte allò va ser una calamitat urbana, humana i també política per la Barcelona i la Catalunya del moment.
Molt bé. Jo volia dir que no només preguntaré jo, sinó que volia dir que al final reservarem una estona per després qui vulgui fer alguna pregunta o alguna intervenció la pugui dirigir a en Toni. I segurament volia, que no ho he fet abans, agrair al alcalde de Sitges i a la regidora de Cultura que ens acompanyin avui aquí, i també als membres que hi ha en representació de la comissió del tricentenari a Sitges.
Jo també vull agrair a aquests nens que hi ha aquí, per la paciència que tenen per aguantar aquest rotllo.
Aquest és el meu fill.
Aquest és el teu fill, això ho explica tot.
Aquest no compta.
Allà també hi ha uns quants de petitons. Jo ja, nois, no serà com el Polònia o el Cracòvia, això, eh? Us ho dic ara perquè no, després no digueu, aquest és un passat i no això. A mi m'han convidat a parlar de temes seriosos, entre cometes.
Molt bé. Toni, quan es parla de la Guerra de Successió, i tu ara has parlat de Barcelona, de Catalunya, se'n sol dir una cosa, diu: això no és una guerra de catalans i castellans, això és una guerra internacional.
Sí.
És una guerra internacional o és una guerra catalana?
Són diverses guerres en una. Primer esclata com una guerra realment europea. Europea d'aquella època volia dir mundial, els països europeus dominaven gairebé la resta del món a través de les seves colònies. És una guerra que es produeix en un moment en què Europa, França, que és la potència emergent, que és la França de Lluís XIV, que és el rei sol, era el paradigma del monarca absolut, era un senyor que deia, li agradava dir l'état, c'est moi, és a dir, jo sóc l'estat, vull dir, jo li agradava governar ell sol. En aquell moment, aquella França dominant comença a estar de baixa i comença a emergir Anglaterra. I a Europa hi ha altres potències de diversa magnitud, com Holanda, que és un país petit, però és una república comercialment molt potent, després hi ha l'imperi austro-hongarès. I llavors hi ha la corona hispànica, que és una monarquia franca de cadència, però que conserva totes les colònies americanes, i per tant el tron de Madrid és un tron, coi, que...
important.
Sí, no? És important encara. Llavors què passa? Que en morir l'últim rei de la Casa d'Àustria, que és Carles II, que era un rei que si heu vist algun retrat, la veritat és que en la cara ja paga, com se sol dir, no? Carles II, el hechizado, perquè era un rei molt malaltís, estèril i neuròtic, i bueno, en fi, tenia totes les gràcies, per dir-ho així. Va morir sense descendència. I llavors, com que les famílies reials tenen aquesta absurda mania de casar-se totes entre elles, cosa que després té conseqüències de tota mena, doncs què va passar? Doncs que aquest rei, el rei moribund, tenia dos nebots ben situats per succeir-lo. Un era el net de Lluís XIV de França, de la família dels Borbons, i l'altre era de la pròpia família seva, dels Àustries, i era el fill petit de l'emperador d'Àustria, que era l'arxiduc Carles. I tots dos estaven ben situats per obtenir el tron. Tots dos hi aspiraven. Llavors, a Madrid hi havia un partit pro-francès bastant actiu, i es va imposar l'opció de Felip d'Anjou, el net de Lluís XIV. Llavors, la resta de països europeus van dir: hosti, els Borbons, el tron de París i el tron de Madrid. I quan es mori Lluís XIV, igual aquest Felip V serà rei d'Espanya i també de França. Impossible, ho hem d'impedir. Llavors es va formar una gran coalició encapçalada bàsicament pels anglesos, però també amb el suport bàsicament d'Holanda i dels austríacs. Que volia, aquesta coalició no volia tant que el rei fos l'un o l'altre, sinó el que volia era minar el poder francès a Europa i volia resoldre totes les qüestions que tenien enfrontats els països europeus al moment, sobretot el comerç amb Amèrica, etc. i tot això. Es va formar aquesta coalició i van entrar en guerra. És una guerra de vast europeu. Què passa? Que dins de la corona hispànica, Catalunya, quan s'assabenta que hi ha aquest conflicte, podria haver dit ens inhibim, com havia fet en molts altres moments de la seva història, però Catalunya en aquell moment decideix, diu, doncs jo m'hi vull implicar en aquesta guerra. I això és conseqüència de que Catalunya en aquell moment ja portava 30 o 40 anys d'un cert progrés econòmic, Barcelona era una ciutat viva i activa, i hi havia tot un corrent de pensament a Catalunya que sobretot agafava Holanda com a model. Hi havia un escriptor que era Narcís Feliu de la Penya, que va escriure un llibre que es deia El Fènix de Catalunya, on deia que Catalunya ha de ser com Holanda, hem de crear una companyia comercial, hem de ser una república orientada totalment cap al comerç, etc. etc. Hi havia, diguem-ne, com molt de debat en favor de que Catalunya, diguem-ne, sortís de la mediocritat, diguem-ne, en què s'havia mogut en els segles anteriors. I a més hi havia la por que Felip V, que era net de Lluís XIV, que era aquell rei tan absolut que deia que l'Estat sóc jo, volgués imposar aquest model centralista i absolutista també a Espanya i per tant també a Catalunya, i per tant suprimís els instruments de sobirania que Catalunya conservava des de l'edat mitjana. Cosa que és un altre capítol, que ara hi entraré. Així les coses, Catalunya diu, bueno, si els anglès, quins països ens agraden? Ens agrada Anglaterra perquè és un país parlamentari, com nosaltres. Ens agrada Holanda perquè és un país comercial i obert, com volem ser nosaltres. I ens agrada l'imperi austro-hongarès perquè és una monarquia composta. Allà hi ha austríacs, hongaresos i balcànics de diversa etiqueta convivint junts amb el mateix rei. Per tant, és un model que també... I en canvi, en aquest bàndol que tenim, Castella i França, amb els quals portem un segle barallant-nos. Feia només 50 anys de la Guerra dels Segadors. Doncs els catalans decideixen renunciar a Felip V, fer un tractat internacional amb els anglesos, el Pacte de Gènova, el 1705. En aquest tractat s'hi diu molt clarament que els anglesos no només ajudaran militarment Catalunya, sinó que encara acabi com acabi la guerra, els anglesos encarregaran de vetllar perquè sigui quin sigui el desenllaç, Catalunya mantingui les seves constitucions i el seu règim jurídic propi. I en un acte de sobirania, Catalunya anomena com a rei seu l'arxiduc Carles. L'arxiduc Carles desembarca a Barcelona, Aragó i València, l'antiga corona d'Aragó, s'hi afegeixen. Per tant, la guerra europea esdevé també una guerra hispànica. Això vol dir que tots els castellans eren pro-borbònics i tots els catalans eren pro-austríacs? No. Això, tampoc a la Revolució Francesa, tots eren revolucionaris. Us podeu imaginar. I la guillotina en dona moltes mostres. Totes les guerres ja van. I per tant no és una cosa que ens hagi d'estranyar. Però sí que és veritat que en aquell moment, quan començava la guerra, a Catalunya hi ha l'esperança que si ve un rei i entra per Barcelona, aquest rei ens farà cas. Ens jurarà les constitucions, ens donarà permís per comerciar a Amèrica i podrem manar més dins de la corona hispànica. I aquest és una mica el plantejament que tenen els catalans en el moment d'entrar en aquesta guerra. Per tant, és una guerra d'abast espanyol o hispànic, com en vulgueu dir, i és també una guerra d'abast europeu. I ara entro en el que m'havia guardat, el tema de les constitucions. Per Catalunya les constitucions i les llibertats era el seu patrimoni més preuat que l'idioma i més preuat que el pa amb tomàquet i més preuat que qualsevol tret identitari. Ells consideraven que això els definia i sobretot els diferenciava respecte a altres súbdits del rei espanyol, perquè així com a Castella, en imitació de França, hi havia una gran tradició absolutista basada en aquella cèlebre frase de "Ley és el que manda el rei", que em sembla que és molt definitòria. I així com Castella havia fet la reconquesta i allà tot el que reconquerien els àrabs, o sigui, ho incorporava la corona de Castella, fins que Castella va arribar a Cádiz, diguem-ne, Catalunya i Aragó es van decidir unir, però van mantenir les seves pròpies lleis i les seves corts, i quan van fer la reconquesta cap avall a València, van crear un regne de València amb els seus propis furs. Van adoptar un model, diguem-ne, federal. I quan diem la paraula federal, hem d'agafar-la amb pinces, parlant de molts segles enrere. I a sobre, el rei a Catalunya no era el que dictava la llei, sinó que el rei estava per sota de la llei. I això deien les pròpies lleis. Les lleis deien que el rei no pot governar contra la llei. Ferran el Catòlic va firmar una constitució que deia exactament així: poc valdria fer lleis si no fossin per nos i pels nostres oficials observades. El 1481. I això, ara es pot semblar una obvietat, que el rei obeia les lleis. Però en aquell temps no ho era gens. El rei, en teoria, ho era per dret diví. I això, de que el rei estava sotmès a les lleis del país, i és més, no era proclamat rei fins que no jurava respecte a les lleis del país, això passava a Catalunya i a Anglaterra i pocs llocs més. I és una cosa de la qual els catalans estaven orgullosos. I per tant ho defensaven amb tot el coratge. Això vol dir que el rei governava amb les corts no eren democràtiques, però eren representatives, el Consell de Cent de Barcelona tenia els seus 5 consellers, dos dels quals eren ciutadans honrats i burgesos, però després el tercer era artesà, el quart artista i el cinquè menestral, vol dir que els gremis hi eren, cosa que per cert quan van venir els borbònics es va liquidar i va quedar, l'administració municipal va passar a mans de militars i nobles. Hi havia un seguit de llibertats individuals, com per exemple l'habeas corpus, el dret que tenien tots els ciutadans a un judici previ abans de ser detinguts. El cap oficial del rei podia detenir un català si no hi havia un judici previ. Hi havia el dret a no haver d'allotjar soldats en campanya. Els catalans no podien ser reclutats pel rei per anar a fer la guerra fora de Catalunya. Una sèrie de prerrogatives que ells, evidentment, consideraven molt importants. I és lògic, diguem-ne, que en el moment en què això es va posar en qüestió, diguem-ne, fos una causa que motivés una gran mobilització sentimental a tot Catalunya.
De tota manera, per això no... Clar.
Fa molta calor, trobo.
Sí, treu tot el jersei.
Treu tot el jersei, eh? Agarra la pensió posada, però...
Ara ja estaves entrant una mica, però crec que està bé d'acabar-ho, de rematar.
Sí.
Perquè ara nosaltres som al segle XXI, estem parlant de principis del XVIII.
Sí.
Com definiries l'estatus de Catalunya? Perquè tu has dit el rei havia d'acceptar, sí, i havia de jurar les lleis i les constitucions catalanes, però no podem dir que Catalunya fos independent.
No.
O sigui, quin era el tipus de relació entre el que coneixem avui com Catalunya i la resta del que és avui l'estat espanyol? Quina era la... Perquè ens ho imaginem millor.
És molt difícil de jutjar perquè les paraules clau, tant Catalunya com Espanya, com nació, com estat, com sobirania, han canviat de significat totalment en aquests 3 segles. I jo, per exemple, me recordo que vaig fer una entrevista al professor Fontana, eminentíssim historiador, l'entrevista està penjada al web del Tricentenari, si la voleu veure, és molt interessant, i li deia, però els catalans d'aquella època no volien separar-se de l'estat espanyol, i diu, és veritat, no volien separar-se, però és que no hi havia un estat espanyol del qual separar-se. Estem parlant del rei o de la monarquia, no podem pensar en els termes del segle XXI. Ara bé, el que és evident és que els catalans decidien si el rei els agradava o no, i el rei, quan venia aquí, sabia que s'havia de sotmetre a les lleis dels catalans. Per tant, hi havia un grau de sobirania. Evidentment, els catalans no declaraven la guerra i la pau, i el rei era el sobirà, diguem-ne, no? Per exemple, 50 anys enrere es va acabar la guerra dels segadors i a Espanya i França van decidir que el Rosselló i la Cerdanya passessin a mans de França, i la Generalitat de l'època va protestar, però no va poder fer gaire res més, era el rei qui tenia l'autoritat per fer això, diguem-ne. Vull dir que no es pot dir que Catalunya fos un estat independent, però els catalans portaven molts segles compartint el seu rei amb altres territoris. Els catalans havien estat per lliure només un segle i mig. De seguida, el 1100 i pico, decideixen unir-se amb els aragonesos. El comte de Barcelona es casa amb l'hereva d'Aragó i bueno, a partir d'ara anirem junts, cadascú amb les seves corts i el seu d'allò, però anirem junts. També ho havien estat amb Provença i amb el sud de França, que és d'on provenia la casa comtal catalana. Després resulta que el rei també és el mateix que el de Castella. Bueno, saps? Millor, en certa manera, perquè Catalunya era un país petit, amb una zona estratègica entre Castella i França, que eren dues potències, i Catalunya no podia defensar-se sola, doncs bueno, tenir un rei poderós que la protegís era una opció relativament lògica. I llavors respecte al tema identitari, ja és molt complicat de definir. Si mires els textos de l'època, els catalans estan molt clar que se senten catalans, que senten un vincle amb la resta de peninsulars, per dir-ho així, perquè comparteixen rei, perquè comparteixen relacions econòmiques de tota mena, perquè hi ha hagut migracions, etc. i tal, però la identitat bàsica de Catalunya com a poble específic i amb sobirania política, això no va estar mai en qüestió fins a 1714.
Molt bé.
I t'he de dir, per cert, que el rei d'Espanya no es va dir rei d'Espanya fins al segle XIX. La primera va ser Isabel II, la que va posar les monedes a reina d'Espanya. El cinquè i els seus successors deien rei de Castella, rei d'Aragó, comte de Barcelona, rei de València, rei de Sicília, senyor de Biscaia i no sé quantes coses més. No ostentaven el títol de rei d'Espanya perquè Espanya no s'entenia en aquell moment com un estat-nació, que és una categoria que encara havia de trigar a arribar.
Molt bé. Tots sabem, o tots tenim la idea, que arriba un moment que Anglaterra deixa, abandona la guerra i abandona els catalans. De fet, una part de les tropes angleses es van concentrar aquí, molt a prop d'aquí, per marxar, i sabem que això ve del Tractat d'Utrecht.
Sí.
Explica'ns una mica com va anar això del Tractat d'Utrecht.
Sí, això és el... diguem que la guerra va anar... Com que era una guerra espanyola i europea al mateix temps, el seu resultat va ser desigual. A Europa anava bé pels interessos de Catalunya. Els anglesos, els austríacs, estan fotent canya als francesos i semblava que es tenien com controlats. Mentre que aquí a la península Ibèrica, Felip V havia aconseguit anar fent retrocedir els austríacs i el 1707, després de la derrota d'Almansa, ja ocupa Aragó i València i, per cert, anul·la els furs i fins i tot en el cas dels valencians el dret civil immediatament d'un plomazo, com es diu en castellà. Per tant, la guerra va bé i malament al mateix temps. Què passa, però? Que el 1711 es mor l'emperador d'Àustria, no sé si de la varicela o de no sé què, i l'arxiduc Carles és cridat a ocupar el tron d'Àustria. I els anglesos diuen, ens trobem amb el mateix problema que havíem dit abans, però al revés. Resultarà que l'arxiduc d'Àustria serà el mateix, serà també rei d'Espanya. Tot això al mateix temps tampoc ens convé. Paral·lelament, els francesos ja feia temps que, per via diplomàtica subterrània, havien fet primeres aproximacions per dir, escolta, no, per fer la pau amb els anglesos. I diguem-ne que tot porta cap a fer la pau. I llavors es fa una conferència de pau a la ciutat holandesa d'Utrecht. Els catalans, quan se n'assabenten, diuen, bueno, què passa aquí? L'arxiduc els diu, tranquils, que ja ens cuidem de lo vostre, no patiu per res. Malgrat tot, la Generalitat envia ambaixadors, Pau Ignasi de Dalmases, per exemple, o això. Els ambaixadors parlen amb un i altre, però no se'ls fa cas. Catalunya no és tinguda en compte com a país interessat, per dir-ho així, amb el desenllaç. De fet, ni tan sols Espanya intervé molt en les converses. Les converses les porten els francesos i els anglesos, bàsicament.
I en el Tractat d'Utrecht, per poder conservar el tron, Felip V ha de cedir en tot. Ha de cedir a Flandes, ha de cedir Nàpols, ha de permetre als anglesos que portin, que s'incorporin al tràfic d'esclaus entre Àfrica i Amèrica, ha de cedir amb tot. Llavors li diuen, bueno, i a més hi ha el tema dels catalans, i aquí Felip V diu, no, ja en tinc prou de cedir, això ni parlant-ne, perquè aquests tios m'han estat deslleials i res. I llavors les gestions dels catalans davant de la reina d'Anglaterra fan que els anglesos diuen, hem d'esmentar les constitucions catalanes en el tractat, ni que sigui per salvar la cara, per quedar bé.
La reina Anna.
Sí. I s'arriba una fórmula molt, molt imaginativa, que és que en el Tractat d'Utrecht s'inclou una clàusula que diu, ja que la reina Anna s'ha preocupat molt per l'interès dels súbdits del Principat de Catalunya, el rei Felip d'Espanya diu que, tot i que no s'ho mereixen, permetrà que els catalans tinguin les mateixes constitucions i drets que els habitants de Castella. I es va quedar tarample, saps? I això va ser la condemna final. Quan se sap això a Barcelona, es diu, bueno, hem de resistir perquè... Mentrestant l'arxiduc Carles els va dient als catalans que aguantin perquè ja els ajudarà. La veritat és que la política internacional no té... mai he tingut molts escrúpols, els anglesos, en Churchill, em sembla que era Churchill, no?, que deia que Anglaterra no té aliats sinó que té interessos. I en aquest cas es va fer molt palès, diguem-ne, la petitesa diplomàtica de Catalunya com un peó dins d'una partida d'escacs que la superava totalment. I per tant la cosa acaba, doncs, que es firmen els tractats i quan tota Europa ja està en pau, aquí es manté el setge de Barcelona durant un any, un setge llarguíssim, que va fer que se'n parlés molt, fins i tot Voltaire en va parlar uns anys després en el seu llibre El segle de Lluís XIV, va esmentar l'amor extrem dels catalans per la llibertat, va esmentar la valentia del seu setge, però bueno, en fi, això és un, diguem, un trist consol perquè tot va acabar com sabem que va acabar.
Abans de l'estiu del 13, per cert, les tropes borbòniques van ocupar Sitges,
sí.
I després van unir-se al setge a Barcelona, que va durar més d'un any. Explica'ns una mica la guerra, si el pots explicar una mica com va anar aquest any. I a més una altra qüestió que alguns historiadors han plantejat, de dir, home, és un acte heroic però també és un acte suïcida, perquè els estaven resistint sabent que mai de la vida podien guanyar perquè, diguem-ne, la guerra havia acabat, la guerra en termes internacionals, s'havia firmat el Tractat d'Utrecht i per tant era una cosa una mica que no tenia gaire sortida. Per què ho van fer? Era així? Era tant un suïcidi? Era heroïsme?
No ben bé. Tot i que ara costa molt d'imaginar com en aquella època que hi havia soldats del regiment dels flaçaders, el regiment dels flaquers, el regiment dels estudiants de dret, el regiment dels ferrers, el dels assaonadors, allà amb la baioneta, unes matances, una cosa de vaja, Vietnam, diguem-ne, no? I tal com veus a Barcelona la gent avui, dius, sembla com inimaginable, no? Però hi havia alguns motius per la resistència. Un d'ells és que hi havia terror veritable a la repressió. És a dir, hi havia terror a que entressin a saquejar la ciutat les tropes castellanes i franceses. I la resistència era una manera de forçar els ocupants a negociar una capitulació en lloc de la rendició i saqueig. Això d'una banda. En segon terme, Barcelona és una ciutat emmurallada i una ciutat emmurallada tenia possibilitats de resistir molt de temps. I mentre tot això passava, a tota Europa continuaven les gestions. L'arxiduc d'Àustria, des de Viena, continuava dient als catalans que anava fent gestions. L'arxiduc Carles fins i tot va proposar als anglesos, i dir, bueno, ja que no puc ser rei d'Espanya, em quedo amb la corona d'Aragó. I si no, em quedo amb Catalunya. I si no, que Catalunya sigui una república i tota la protecció anglesa.
anaven passant aquestes coses i a Barcelona van sentint campanes, deien, bueno, si resistim, potser afavorirem que una d'aquestes solucions s'imposi. Per tant, passava tot això. Però no va passar res de tot això. I el setge va ser un setge complicat, de 13 mesos, de juliol del 13 a 15 mesos, no, 14 mesos, juliol del 13 al setembre del 14, en què la ciutat es anava aprovisionant des de Mallorca, fins que el setge marítim també es va tancar molt, llavors va començar a aflorar la gana, en què va haver un bombardeig massiu que va acabar va enderrocar o fer malbé un terç de les cases de la ciutat. Barcelona en aquell moment era el que avui dia és el districte de Ciutat Vella. Si veieu un mapa aeri de la ciutat es veu perfectament el paral·lel, diguem-ne, no? Llavors la Ronda Sant Antoni, Ronda Sant Pau, Ronda Sant Pere, allò era el perímetre de la ciutat, amb 40.000 persones. Quants en té Sitges ara?
Ara, aquí a l'alcalde, 29. 29. Anava a dir 27, 29.
Doncs Sitges i mitja. Diguem-ne, clar que Sitges en aquella època en devia tenir...
Clar, res.
No sé, quants.
Quatre.
Pocs, no? Bé, la ciutat va patir molt, va ser una agonia, diguem-ne, molt llarga. I especialment des de que va arribar... Però tot i així resistia. Resistia tant que al final el Lluís XIV, quan ja s'assigna la Pau d'Utrecht, diu, ah, t'enviaré tropes franceses, li diuen al seu net, Felip V, perquè acabis de rematar la feina, i t'envio el duc de Berwick, que és el nostre militar més experimentat, i llavors es troba a Barcelona amb 5.000 defensors i 40.000 assetjants, tropes escollidíssimes per completar el setge. Comença el bombardeig massiu, intents d'assalt, a l'agost una batalla absolutament sagnant per conquerir el baluard de Santa Clara, que la guanyen els defensors, però un cost de vides molt difícil de superar. Aquí és quan el general Villarroel, que és el cap dels defensors, diu, jo ho deixaria córrer, perquè això serà una matança. I la Junta de Braços decideix resistir. Villarroel és una figura prou interessant, perquè a part d'aquell, ell és català de naixement, però és fill de militar espanyol, és el cap de la defensa de Barcelona. Quan li diuen hem de resistir igualment, ell diu, doncs jo llavors dimiteixo. I li diuen, molt bé, t'ho respectem, et posem un barco perquè vagis a Mallorca. I ell fa les maletes, però quan arriba l'11 de setembre i veu que comença l'assalt, no es veu en cor de marxar i es queda al capdavant de les tropes i ho paga molt car perquè l'empresonen, el tenen, l'empresonen a la Corunya, em sembla. Això el Sánchez Pinyol, si ho llegim Invictus, explica molt bé. I va estar empresonat molts anys, va sortir malalt, moribund i va fer un desastre, no? I és una figura rellevant del setge, no? Sens dubte.
Molt bé. Tinc alguna altra... Hi ha una que dius del Sánchez Pinyol, hi ha un episodi, una cosa que és molt curiosa, que és com els barcelonins, quan es preparen pel setge, deixen sortir els botiflers, molts dels quals se'n van a Mataró. I això sorprèn, perquè en un moment de guerra que deixi sortir, perdó, l'enemic,
sí,
el deixi sortir i surten pacíficament i civilitzadament, i qui vol marxar i no es vol quedar, el deixen sortir, és una mica especial, això, no?
Doncs sí. És veritat que això surt explicat molt bé en el Victus, sí, però no hi havia parat molta atenció. És veritat que... hi va haver molta deserció, o sigui, inicialment ja hi havia hagut botiflers, amb el sentit que hi havia gent de la noblesa, sobretot, i de les classes altes, i l'alta clerecia, els bisbes i d'això, que s'havien inclinat molt per Felip V, i molts ja havien marxat. Però després, durant el setge, hi ha gent que senzillament diu, jo no em vull suïcidar aquí amb vosaltres i me'n vaig. I per tant va haver-hi moltes desercions, però en general l'actitud de la gent de Barcelona va ser molt combativa. I a més amb això que us deia, clar, hi havia soldats regulars, però quan va anar començant a haver-hi baixes, el regiment de la Coronela, que fins aleshores només es dedicava a fer guàrdies, els van posar a primera línia de foc, i cada regiment els posaven els gremis. Llavors el gremi dels flassaders, tots flassaders amb el seu capità, els estudiants de dret amb el professor com a capità,
sí, sí.
Totes les professions, cada una ocupant una bretxa de muralla. Per tant, va ser una defensa molt,
molt popular. I és més, quan es posés a salt de l'11 de setembre, els borbònics aconsegueixen entrar per la banda on anava ja la Ciutadella i entren fins al Born, més o menys. No? Allà s'atura l'assalt i amb molts barcelonins que encara volen resistir, encara es debat, perquè diu, escolta, la Rambla tenim una altra muralla, la Rambla era una muralla, l'antiga muralla. Diu, podem resistir a través de... I després encara ens queda Montjuïc. I, però el Rafael Casanova aquí ja sembla que ja va dir potser prou. I a més va coincidir que el duc de Berwick i les tropes que havien avançat més quan van arribar a les envistes del Pla de Palau, el Pla de Palau de Barcelona, un dels exploradors, per dir-ho així, què estan fent, van veure en el Pla de Palau dones i nens aixecant una barricada al Pla de Palau. I el duc de Berwick se'n va dir, mira, aquests tios són uns pesats i no podem estar a cada 100 metres saltant en una nova trinxera, i això acabarà sent una carnisseria no només dels barcelonins sinó també dels nostres, perquè realment les pèrdues d'ells van ser enormes. I llavors el dia 11 el duc de Berwick accepta les condicions d'una capitulació entre cometes honrosa, que vol dir que els soldats entren, no respecten les propietats i les vides, i només ho paguen car els líders militars com el general Moragues, com sabeu, que és el que el levantar al cap, i van posar el cap amb una gàbia al Portal de Mar, o el general Villarroel i alguns altres. Però Rafael Casanova, per exemple, que no era militar, sinó que era el cap del Consell de Sena, com si fos l'alcalde, entre cometes, ell se'n va d'amagat cap a Sant Boi, però al cap de dos anys torna a estar a Barcelona exercint d'advocat i sense represàlies, diguem-ne, no? Vull dir que la resistència va fer possible que no hi hagués una repressió generalitzada salvatge, per dir-ho així.
Abans hem començat parlant de si era una guerra catalana o internacional. És una guerra, és totes dues coses alhora. Mm. I a vegades es critica que es digui coses com, per exemple, que Catalunya va perdre la guerra. No, perquè era una guerra internacional, per tant no hem de parlar de Catalunya en una guerra, etc. Però vist després de la derrota, és evident que Catalunya va pagar un preu molt alt per haver triat el bàndol equivocat o el bàndol que finalment va perdre. Quines van ser les conseqüències d'haver triat l'austriacisme en comptes del sistema borbònic?
Bueno, primer és que aquest és l'últim intent de Catalunya de marcar perfil propi des de la corona hispànica. Com diu en Sánchez Piñol, el que ve després de la derrota no és Espanya, és Castella. És a dir, els catalans parlaven d'Espanya amb cert carinyo, perquè en tenien Espanya com la reunió de Catalunya, Aragó, València, i fins i tot el Rafael Casanova deia, lluitem per la nostra pàtria, però també lluitem per la llibertat de tota Espanya, i parlaven dels castellans en termes com de compassió, i nosaltres també volem que els castellans coneguin la llibertat i no estiguin sotmesos a aquest rei tan absolutista. Però el que ve no és Espanya entesa com entenia el català, sinó ve la castellanització absoluta del conjunt de la península. Es suprimeix d'un dia per l'altre la Generalitat, es suprimeixen les Corts, es suprimeix el Consell de Cent, s'imposa una administració militar, el cap de Catalunya és un capità general, a Barcelona i quatre ciutats més se'ls hi permet enviar un delegat a les Corts de Castella a partir d'aleshores, es tanquen totes les universitats, se n'obre una de borbònica a Cervera, i a Catalunya hi ha una catombe demogràfica per les morts, per l'exili, hi ha molts exiliats que se'n van a Viena, a territoris de l'Arxiduc, i hi ha una repressió constant que pren formes molt absurdes, com la famosa prohibició de... O sigui, tothom va haver d'entregar les armes i
el ganivet de
del pa amb la cadena i tot això. I això dura molts anys. Què passa? El que s'ha parlat molt és de que Catalunya, al segle XVIII, políticament té aquest dalt a baix, però després, al cap de 20 anys, quan comença a recuperar-se demogràficament i tot això, viu una florida de l'economia, però aquesta florida de l'economia ja venia d'abans, de 1650 que pensava ja venia, i segurament hauria sigut molt més potent si el resultat de la guerra hauria sigut un altre. I, però no hi ha dubte que per Catalunya va ser, un hecatombe. No?
Molt bé. Jo per acabar aquest, aquest diàleg havia preparat a plan televisiu uns quants personatges, havia fet una llista de personatges i per si tu vols tres frases alguns hi han sortit, dir-ne alguna cosa d'alguns d'ells i si em vols afegir algun més. Per exemple,
el teu fill està molt atent,
molt.
He de dir que et felicito, perquè...
Va, jo disparo tu. Rafael de Casanova.
Rafael Casanova.
Perdó.
És que estic, porto tot el tricentenari.
Rafael Casanova.
Rafael Casanova, sí.
Consell en cap.
Bueno, ja ho dèiem. Rafael Casanova, a la Renaixença, se'l va enaltir, li van dedicar un carrer, un monument, el van convertir una mica en la... Anava a ser reverent i dir la mascota, però diguem-ne la icona del...
Romàntica.
La icona del 1614. I ara ha tingut molt mala sort literàriament. Perquè tant la trilogia d'Alfred Bosch de 1914 com el Victus en Casanova el deixen bastant malament. A Victus deixen malament a tota la classe política catalana, però en Casanova especialment. Jo crec que Casanova, ell era partidari de la rendició, quan es va votar i va sortir resistint, doncs ell va dir, bueno, doncs jo allà me n'hi vaig, se'n va anar a la bandera de Santa Eulàlia, allà pobre, va ferir a la cuixa, que em sembla que per un conseller encara, però a veure, tampoc cal que et matin per ser un heroi, no? Era com l'alcalde, a més en Xavier Trias allà, a primera línia. Doncs, ell va fer la seva comesa. La classe política catalana era una classe política que havia perdut la tradició és a dir, la cort havia anat cap a Madrid alguns segles enrere, per tant la classe política catalana, una classe política que s'havia provincianitzat una mica, els va costar una mica estar a l'alçada, i en Rafael Casanova reflecteix una mica tot això. No?
Què eren els Micalets?
Els Micalets eren uns... en un cos de guerrillers, diguem-ne, es va guanyar certa mala fama, perquè quan l'Arxiu Carles va, amb unes campanyes bones que va tenir, que va ocupar Madrid, els Micalets feien les guàrdies nocturnes a Madrid i es veu que eren deixa'ls anar, diguem-ne, no?
Era una mena de bandolers, no?
Bueno, entre bandolers i soldats, estaven en aquell entremig. El que sí que és cert, i ho diuen tots els cronistes, és que hi havia una gran tradició bèl·lica a Catalunya i que els catalans tenien fama de, no diria violents, però sí de gent amb el gallet fàcil, per dir-ho així, no? Cosa que avui dia ens sembla com estrany, no? I botiguers, i el pacte, i tot el diàleg i tal, i aquella època eren molt més... Sí, eren molt més brutos, en aquest sentit.
Molt bé, un personatge que ha sortit i que és molt emblemàtic, que és el general Moragues, tu n'has parlat, però que no va combatre a Barcelona, de fet. Van penjar el seu cap a Barcelona durant moltíssims anys.
Sí, 12.
El van tenir exhibit, però ell, pel que jo sé, ell no estava en el setge de Barcelona.
No, ell estava a Castellciutat, no? Em sembla? A Seu d'Urgell?
Sí, em sembla que sí.
No m'ho sé molt bé, això. Fes una altra pregunta.
Faig una altra
pregunta. És veritat, no m'ho sé. No m'ho he preparat.
El van fer a trossos i el van penjar al cap. Això és...
El van penjar al cap i la dona, pobra, anava demanant que el deixessin enterrar i va, al cap de 12 anys li van deixar enterrar. Això sí.
Molt bé.
Això la part escabrosa.
La reina Anna d'Anglaterra, que crec que és una figura principal en aquest conflicte, no?
Bueno, la reina Anna d'Anglaterra era la cap d'estat més important d'Europa, perquè Anglaterra comença aquí la seva expansió mundial, no? I té un paper una mica equívoc, perquè primer dona ales a l'arxiduc Carles, després dona ales als catalans perquè es revoltin, etc. I després, quan Anglaterra ha aconseguit el que volia, diguem-ne, diu... Però bueno, és una cosa molt british, això, Vull dir, ha passat altres vegades. Ella, és curiós perquè en 1614 mor la reina Anna
Em sembla que ja mor la dona de Felip V, cosa que trastorna definitivament a Felip V, el fa tornar boig del tot, que ja ho estava una mica, i l'any següent mor Lluís XIV. Vull dir que era una mica de justícia poètica amb aquestes casualitats de calendari. No?
Justament, Lluís, un dels motius de la guerra és justament que no es puguin unir el regne de França i Castella. A França, ja ho has dit, hi havia Lluís XIV, que justament en la novel·la del Sánchez Piñol en diuen el monstre, no?
Sí.
Era el governant absolutista, el model, sí, per definició.
Sí.
Alguna...
Bueno, era el monstre, però li escrivia cartes a Felip V dient-li que fos... que no s'emparrés amb els catalans i que negociés amb ells. És la tossuderia de Felip V el que provoca el desenllaç.
I provoca la resistència també per sí, la por a Felip V.
De fet, Lluís, quan Felip V arriba a Madrid, Lluís XIV li diu: el primer que has de fer és anar a Barcelona i convocar les Corts i jurar les Constitucions. Fes-me cas, sé del que parlo.
I s'haurà acabat.
Perquè Lluís XIV havia viscut la guerra dels Segadors i per tant es coneixia el percal. Hem de dir que Lluís XIV ja és el rei del Rosselló i de Cerdanya des de 1659, i el 1700 va dissoldre la Generalitat de Perpinyà, per dir-ho així, i va prohibir el català a totes aquelles terres perquè deia que era un idioma que ofenia l'honor de la nació francesa. Per tant, una mica monstre sí que ho era. Però ell veia que Felip V no tindria el tron, no se li deixaria de bellugar fins que no tingués el tema català una mica controlat. Per tant, li fa anar a Barcelona. Felip V arriba a Barcelona i fa unes Corts que van relativament bé. Després ja no, perquè té un virrei aquí que comença a detenir gent i és un... Però quan ja la guerra ha esclatat i tot es va solucionant, Lluís XIV li diu: ofereix-vos alguna cosa als catalans, no siguis tonto, no, no, no. I Felip V es posa tossudíssim, que ell no va pair mai que els catalans li fossin deslleials, diguem-ne, i triessin un altre rei.
Molt bé, acabem amb els dos caps militars segurament més emblemàtics, sí, d'una i d'altra banda, que és el duc de Berwick, per una, sí, banda, i el general Villarroel.
Sí, això és molt curiós. I és una cosa que
són dos grans militars, no?
Sobretot el duc de Berwick. El de Berwick era el Neymar del Messi, diguem-ne. És el que passa que els militars d'aquella època també eren com els futbolistes, vull dir,
canviaven. Sí,
sí, el duc de Berwick era anglès.
Sí, sí.
Era un Stuart, era de sang reial, a més. I et sembla, ara no facis dir com, però està emparentat amb el duquessa de Alba.
Quin noble no hi està?
Sí, perquè es deia Fitz James Stuart com la
reina.
Ara no sé veure l'arbre genealògic. Si vols un retrat del duc de Berwick i el de la duquessa de Alba, veus que hi ha alguna cosa. No, ara seriosament, el duc de Berwick era un militar anglès, però estava al servei del rei de França, cosa que en aquella època es veia a la mar de normal. I en Villarroel era un militar castellà que havia començat la guerra al bàndol borbònic i es va passar en el allò, cosa que, bueno, com veieu, doncs, les coses anaven així. Però el duc de Berwick havia fet ja grans campanyes militars i el tema de Barcelona se li va travessar, perquè era una campanya en la qual el màxim èxit que podia tenir era derrotar una població no militar. Per tant, s'ho va prendre com un càstig i amb ganes de liquidar-ho. I el general Villarroel, doncs, ja ha explicat una mica la seva trajectòria, no?